setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Dissabte 4 de desembre, sóc Raquel Camins, un plaer acompanyar-te. Avui en el programa parlarem d'un lloc especial on menjar, la Masia de Can Sidro. Et farem propostes de lectura, tindrem l'escriptora del llibre El dia antes de la fúria, Verónica Molina, i compartirem diferents propostes d'oci interessants, on ha volgut ser amb nosaltres també el ballarí coreògraf Gonzalo Díaz, d'Alicia en el País de les Meravilles, per tant, no t'ho pots perdre. I abans de tot, farem una ullada al temps i al trànsit. Pel sud de Catalunya, la part central serà solejat. A la part de la costa nord tenim nuvolades. Pirineu i Prepirineu també ennuvolat. I les temperatures en ascens. En quant al trànsit, atenció, perquè es va notant el pont de la Puríssima. Ja hi ha forces retencions, sobretot a la part de Berga, de Puigcerdà. Sobretot la circulació està força congestionada. I nosaltres tenim moltes ganes de que al mal temps li posem bona cara. Són les 10 i 6 minuts i, per tant, comencem.
Hobbies curiosos.
A mí lo que me gusta es eso, ponerme sempre ahí sin medida, mojarme hasta calarme los huesos.
Doncs si parlem de hobbies curiosos, aquesta vegada, aquest dissabte, hem anat a Lleida, on hem trobat la botiga Coleccionator, on hi ha la Susana, que ens explicarà doncs totes les col·leccions que tenen dins la botiga, una col·lecció molt eclèptica i especial. Molt bon dia, Susana.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Doncs molt bé i encantats de tenir-te amb nosaltres.
Gràcies, i igualment.
Que ens expliquis com vas començar a col·leccionar coses. Com un es lleva al matí i diu, mira, començaré a col·leccionar i a guardar això i allò. Com et va venir la idea?
Bé, de fet, el nostre viatge comença fa molts anys, en el 95. Vam obrir per primera vegada un videoclub i bueno, ens encantava tot el que era el món del cine. A partir d'aquí és que no pots evitar-ho. A lo millor veus una pel·lícula i veus que un personatge porta un penjoll que dius, és preciosíssim, m'encantaria tenir-ho. I comences a buscar aquell penjoll perquè el vols tenir tu. I a poc a poc el que és un penjoll es converteix en una samarreta, completes amb una figura i acabes amb la tassa de l'esmorzar. I això va fer doncs, que tot aquest camí et porti doncs, cap al món del col·leccionista.
Em va fer molta gràcia, perquè la meva mare estava enamoradíssima del Chuck Norris, quan dèiem tota la família, ostres, vols dir? Sí, sí. Què li trobes? I veig que el teniu en figura.
Exacte. Pensa que ens dediquem a tot el que seria l'oci alternatiu, per tant, no només és cinema, sèries de televisió, etc. Chuck Norris, sí que és veritat que en els anys 80-90 va ser la bèstia negra, vull dir, era un actor que podíem tot, era el brazo de la ley, és que queia molt bé a la gent, sobretot a
després
a
va ser quan va venir el MacGyver.
Exacte, bueno, sí, una mica anterior, el MacGyver va ser posterior, però sí, va ser tota aquella època. I MacGyver era, diguem, un manetes, i aquest era la justícia, la mano de la justícia, no? I la revenja i el bien gana sobre el mal, i clar, tot això pues, et feia passar una tarda de diumenge.
Seria com
amb la família, genial.
El Mr. Proper de la llei, no? El Mr. Proper, que és el multiusos, sí. Sense el fer publicitat de marques, però sí. Quin és el col·leccionable que més demana o que és més curiós?
Depèn de l'edat que tinguis. Tenim una franja d'edat juvenil que avui en dia està amb tot el que seria el món japonès, tant anime com manga. Això, òbviament, triomfa ja des dels clàssics de Dragon Ball, que t'agafa diferents generacions, com, per exemple, el més nou, que podria ser Tokyo Revenger o Jujutsu Kaisen.
O de les pel·lícules de Steven Spielberg, per exemple.
Pues mira, aprofitant que s'estrena una pel·lícula aquesta setmana, doncs clar, Spielberg és un crac des de fa molts anys, des dels 70, aquest home ha fet superproduccions que, òbviament, porta darrere seu un merchandatge molt interessant.
Una cosa que em va agradar, Susana, és que em vas dir que aquests articles et recordaven moments especials de la teva vida.
Exacte. En el meu cas, sí. En el meu cas, m'agrada col·leccionar... Jo em bellugo molt per la passió. I m'agrada molt col·leccionar objectes que em recorden moments de la meva vida molt especials. Doncs, per exemple, tenim una tradició a casa que és cada dia 25 de desembre es veu la pel·lícula Tiburón. Doncs casa meva, el menjador, està dedicat a Tiburón. Les parets són de color blau i gris, tenim les figures dels personatges, tenim el quadre del tauró... Però per què? Doncs perquè m'evoca i em recorda doncs, aquell moment tan especial que vivim, no? I és preciós, la veritat és que és molt bonic.
Doncs, Susana, moltes gràcies per deixar-nos reviure aquests moments. Segueix col·leccionant a Coleccionator Lleida. I que t'enviem una abraçada molt forta.
Gràcies per trucar. Fins aviat.
Anem a llegir. Què i a on menjar?
Doncs durant aquest matí t'explicarem moltíssimes coses, com propostes de lectura, els hobbies, com bé has vist. I, per cert, si tens algun hobby curiós i ens ho vols explicar, aquí a COPE Catalunya i Andorra ho pots fer enviant el teu correu a camins.catalunya@cope.es i ens expliques aquest hobby curiós, o si coneixes algun amic o amiga que fan aquesta curiositat i ens ho vol compartir amb nosaltres, encantats de compartir amb tu aquesta curiositat teva o aquest hobby. I nosaltres anem a explicar què i on menjar. Aquest dissabte hem triat tres llocs diferents. Un és el restaurant de Can Pere, que és a la carretera de Sant Cristòfol, la Massana, Andorra. Aprofito per saludar els amics que ens escolteu des d'Andorra. Un altre restaurant on es menja molt bé, molt casolà, per als que us agradi el menjar andalús, és la taverna andalusa El Cenachero, a Tordera, on saludem a l'Eric i el José, que us tractaran d'allò més bé. I tenim també el restaurant Can Pere, que és, en aquest cas, com et deia, a Andorra, on es menja doncs, fantàsticament bé. I si t'agraden els cargols, pots visitar a Girona el mític i conegut Can Barris, on trobaràs tot tipus de cargols per als més llaminers. Molt aviat parlarem de la calçotada, que se'ns apropa, però abans continuem amb més bons consells de on menjar.
Masia Can Sidro.
L'amor és una cosa que no es busca, es troba. I quan trobes la persona adequada, doncs també busques el millor lloc per anar a celebrar aquell dia tan especial, que és el dia del casament. Per parlar d'això, hem volgut parlar amb la Masia de Can Sidro, triada com la masia més increïble per celebrar el teu casament. I per això tenim el Sergi. Recorda que els trobaràs al carrer Sant Sidre, 13-14, a Palau Solità i Plegamans. Sergi, bon dia.
Bon dia, Raquel. Bon dia.
Doncs m'agradaria aquest matí... Mira, no sé per què m'he aixecat romàntica i vull parlar de l'amor i de la importància de celebrar aquest dia tan especial i a l'hivern, justament. Per què a l'hivern?
Bueno, Raquel, l'hivern és una època molt, molt maca, sobretot pel tema familiar, per fer, sobretot, un casament molt íntim i molt maco, no? Perquè penseu que a l'hivern... hi ha aquella màgia especial que no hi ha cap altra època de l'any.
Clar, és un moment que el caliu s'ha de notar més que mai. I, per cert, ara, per exemple, donat la pandèmia, suposo que molts casaments s'han hagut d'endarrerir, d'esperar, però la Masia de Can Sidro seguiu absolutament totes les mesures de seguretat perquè estigui tothom tranquil, i també és una cosa que volia dir. Però, a part... Ho feu tan bé, Sergi, que els menús que heu fet per Sant Esteve, Any Nou i per Reis, ja ho teniu tot ple, tota la masia plena.
Exactament, Raquel. Nosaltres ara mateix tenim tota la masia plena, tenim gent en llista d'espera i esperem que continuï així, que continuï aquesta època tan màgica amb aquestes reserves i sobretot no, que la gent continuï apostant per nosaltres.
I jo crec que us ho mereixeu perquè és preciosa la masia i a l'hivern, tot i ser l'hivern, sembla que sigui ho feu càlid. I és important que els amics que ens escolten i que no han pogut venir encara també coneguin que feu un menú d'entre setmana, de dilluns a divendres, que és assequible per tothom i amb una qualitat excepcional, perquè de dilluns a divendres feu dinars, oi, Sergi?
Mira, sí, de dilluns a divendres nosaltres tenim una carta molt econòmica on tenim tot el tipus de plats. Cargols a la llauna, cargols Can Cidro, que van amb alioli gratinat, també fem moltes carns a la brasa, que és la nostra especialitat, i en breu començarem amb l'època de les calçotades, Raquel.
Ai, sí.
Aquí ens agraden els calçots, però a mi m'encanten.
Els calçots que tant ens agraden, amb la seva salsa romesco, i a qui no li agraden els calçots. Els han de provar a la masia de Can Cidro, que els trobareu a carrer Sant Cidre, 1315, Palau Solità i Plegamans. També podeu consultar a la pàgina web, cancidro.com, on veureu doncs, tots aquests enllaços fantàstics de persones que s'han casat amb amor i per amor, i que és un moment, Sergi, que crec que també els nuvis donen molta confiança en el lloc on efectuen el seu casament. Com aconseguiu aquesta confiança? Què feu?
Bueno, nosaltres, Raquel, ens involucrem al màxim amb el dia del casament, perquè sabem que és un dia molt important i que ha de ser el millor dia de la seva vida, i que tots els convidats ho han de recordar com el millor casament al que han anat mai. Llavors, nosaltres aquí això ho aconseguim. Jo també comentar-te, Raquel, que amb els casaments d'hivern nosaltres tenim un superdescompte. Llavors, no només és un tema emocional que es pot fer un casament supermaco, amb llumetes, amb decoració totalment diferent a la d'un casament d'estiu, i amb uns preus super, super econòmics, Raquel, perquè tenim uns grans descomptes per l'època d'hivern.
Doncs els amics que ens escolteu ja ho sabeu, tot i que l'amor no ha de ser perfecte, només ha de ser autèntic, la masia de Can Cidre és una masia autèntica i que fa que el teu amor sigui perfecte també. Sergi, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i explicar-nos doncs, tot el que feu a la masia de Can Cidro, al carrer Sant Cidre 1315 de Palau Solità i Plegamans, i estarem encantats de venir i de compartir aquests menús diaris també, o si els nuvis es volen informar us poden trucar al 93 864 3040 93 864 3040. Moltíssimes gràcies, Sergi.
Moltes gràcies, Raquel, i bueno, ja saps, encantat de parlar amb tu sempre que vulguis.
Encantadíssima de tenir-vos.
Anem a llegir.
La lectura és molt important i tot i l'avanç tecnològic no ens hem d'oblidar de llegir llibres que tant ens agraden. Et presentem properes novetats, com per exemple Quan s'esborren les paraules, de Rafael Nadal, de l'editorial Columna, el llibre Mai, de Ken Follett, de Rosa dels Vents, o Germanet, per exemple, de Val Ibraima, de Blackie Books. Et desvelaré quatre títols interessants per llegir aquest cap de setmana. El senyor Palomar a Barcelona, de Tina Vallès. I de què va? Doncs fer ressuscitar personatges cèlebres no és una tasca gens fàcil, i molt menys quan es tracta d'algú en particular com el senyor Palomar. Per tant, si vols saber-ne més d'aquesta història, important obtenir aquest llibre, El senyor Palomar, de Tina Vallès, de llibres Anagrama. On ets, món bonic? On ets? Aquest món bonic que d'edicions del Periscopi, de Sally Rooney, la Liz, se n'ha anat a viure a una mansió d'un poble on ningú sap qui és ni a què es dedica. Al cap de poc coneixerà en Fèlix, un mosso de magatzem, mentre estan a Dublín la seva amiga Eileen, intenta arribar al final mes, mentre recupera d'una ruptura amorosa flirtejant amb un vell conegut, en Simon. No t'ho pots perdre, i sobretot si ets una persona que t'agraden aquestes històries d'amor. Una altra història que t'enamorarà i t'encandilarà, de Douglas Stewart, la història d'en Suji Bain. Als anys 80, a Glasgow, antigament una ciutat minera propera, les polítiques de Margaret Thatcher fan disparar la despreocupació i les famílies es veuen obligades a fer filigranes per sobreviure. Si en vols conèixer molt més, és una lectura que, a més, té un Premi Booker 2020, interessantíssima, traducció de Núria Busquet. Anem a per una altra opció perquè puguis llegir aquest cap de setmana el llibre Sola, de Carlota Gurt, de l'editorial Proa. La May, després de naufragar en la feina, immersa en l'apatia matrimonial, s'aboca a escriure instal·lada a casa del bosc de la seva infantesa, on farà front rabiosament a la grisor del seu passat. Quin serà aquest passat de la May? Si en vols conèixer més, a lectura obligatòria Sola, de Carlota Gurt.
Anem a llegir.
Doncs dins de l'oci no hem d'oblidar mai la part de la lectura, que avui en dia està certament força oblidada. Llavors hem de tenir en compte que llegir és molt important, tant a nivell cultural com a nivell de distracció. En aquells moments que no saps ben bé què fer, és molt més fàcil potser connectar-se al televisor, però és molt més enriquidor a llegir un llibre. Les darreres novetats o llibres destacats que tenim és Ayanta Barili, Una mujer y dos gatos, un llibre on, segons la pròpia autora, relata i desgrana una etapa de la soledat marcada per una ruptura sentimental, quan el moment que marxen els seus fills i cada un té un destí diferent. Moltes persones que ens escolten segur que us sentiu identificades, perquè qui més qui menys ha tingut aquesta ruptura sentimental, o hi ha persones que també tenen els seus fills en la llunyania. Llavors, per tant, és un llibre molt recomanable, el llibre, com dèiem, Una mujer i dos gatos, de Ayanta Barili. D'altra banda, anem a més llibres, en aquest cas a Mis Primos, el llibre de J.J. Benítez, que parla doncs del seu llibre número 25, on parla d'un misteri, d'uns objectes volants no identificats, i un investigador que reuneix més de 200 casos registrats en tot el món des de la més remota antiguitat. Per tant, també aquells que us agradi tot el que és la intriga, és un llibre molt recomanable per poder llegir, i molt entretingut. I la darrera novetat a la qual hem volgut fer més incidència és d'ella, Verónica Molina, i el llibre s'anomena Un segundo antes de la fúria. Però més que voler-ho explicar jo, en aquest cas, tenim aquí a Verónica Molina, que ella mateixa ens ho explicarà. Buenos días, Verónica.
Bon dia, Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Faltaría más. Encantada de que estés con nosotros. Un placer. Y queríamos saber más, que propiamente la escritora sea quien nos cuente este segundo antes de la furia. ¿Qué es lo que has querido transmitir? ¿Cómo se inició ese proceso de escritura? Cuéntanos un poco, ¿qué encontraremos en este libro?
Bueno, pues yo creo que la forma más fácil de contarlo es empezar por ese origen, ¿no? De cómo comenzó este proceso y por qué escribí esta novela. Bueno, pues yo tenía una deuda con mi niña interior, con la niña que fui hace muchos años ya, y era una deuda contra los abusos sexuales que hay en la infancia, ¿no? En mi caso, pues, sufrí abusos por parte de un familiar cercano y siempre pensé que tenía que hacer algo con esto, ¿no? Que hacer algo que sirviese para todo el mundo. Poco a poco, pues, fue formándose este proyecto y fue terminándose en formato de novela, que es esta novela Un segundo antes de la furia, en la que lo que hice fue crear un personaje, que es el protagonista principal, que se llama Martina, que lo que hace es, lo que quise hacer fue crear un personaje que había olvidado toda esa etapa de niñez, que había dejado eso aparcado por miedo, por vergüenza, por sentimientos de culpa, ¿no? Y que lo dejó aparcado durante muchísimos años. El libro comienza cuando Martina ya tiene 30 años, sigue sin recordar lo que le ocurrió. Y no voy a hacer spoiler porque es el primer párrafo. Lo que ocurre es que ella acude a un entierro dentro del seno de su familia, y al volver a entrar en contacto con esta familia, la que no ve hace mucho tiempo, empieza a despertarse en ella.
Es el momento que recuerda ese momento traumático de su vida, y que además, Verónica, déjame que puntualice la importancia, en este caso, porque es novela y que además es muy recomendable para leer, pero que es el hecho a veces de escribir, en general, quien más, quien menos puede tener un momento difícil en su vida, un momento complicado, el hecho de escribirlo es como, de alguna manera, desahogarte de ese sentimiento y pasar a ese proceso también de perdón, de paz interior, que es tan importante para la vida, ¿no? Para seguir adelante. Y dicho esto, disculpa ese inciso.
No, al revés, me viene fenomenal. Mira, en concreto, la semana pasada me mandaron un feedback, una lectora que no conozco personalmente, que explicó mejor esta novela que yo misma, ¿no? Lo que vino a decir es que independientemente de la historia, que le había parecido muy divertida, que se había enganchado un montón, que le había parecido súper interesante, pues independientemente de esa historia, para ella esta novela significaba un viaje de héroe, ¿no? Es como todos tenemos la obligación de volver a nuestro pasado, enfrentarnos con el monstruo que tengamos en el armario, sea cual sea, porque a todos, para todos, nuestra vida ha tenido algún momento más complicado, ¿no? O sea, todos tenemos un monstruo en el armario. Y ella decía, mira, esto se trata de un viaje de héroe. Es una maravilla ver cómo esta chica, con todo ese dolor, va conectando con la soledad o va conectando con lo que cada uno tenga que conectar, ¿no? Para llegar a un cierre que, por supuesto, es súper optimista, no es victimista, es una novela que me ha divertido, ¿no? Me decía ella, me lo he pasado fenomenal y he aprendido mucho, porque en toda esa historia por debajo lleva una profundidad de aprendizaje, de desarrollo personal y de experiencia que puede aplicar a cualquier ámbito de la vida, en cualquier situación en la que cualquiera haya podido pasar por una situación, pues, o de abuso de cualquier tipo, abuso laboral, abuso intrafamiliar, abuso, cualquier tipo de violencia, ¿no?
Claro, una de las cosas muy inspiradoras de esta novela precisamente es esto, la actitud ante la vida. Dentro de los problemas, buscar la solución; dentro de los traumas, intentar sacarle esa parte de optimismo, de saber gestionarlo, saber evolucionar de cualquier cosa mala que nos pasa, sacar siempre ese aprendizaje para llegar a ser mejores, mejor persona y también más empático en general con el mundo y con todo, ¿no? Y quería preguntarte, Verónica, algo de rigurosa actualidad, ¿cómo viviste el momento de la pandemia? Si el libro te estabas en ese momento escribiendo, si te afectó a la hora de tener la inspiración, ¿cómo has vivido un poco esta pandemia en la que hemos estado inmersos y parece que vamos saliendo?
Pues mira, ya te digo que no lo escribí en pandemia. Este libro lo empecé a escribir pues hará cinco años y medio más o menos. Como yo tengo un trabajo normal, trabajo 8 horas, tampoco tenía mucho tiempo, tardé 2 añitos y medio en escribirlo. Cuando ya la editorial compró la novela y teníamos fecha de lanzamiento, hubo que retrasarlo por la pandemia, efectivamente.
Claro, que ha partido a muchísima, tanto artistas, cantantes, escritores, ha partido muchos lanzamientos de cosas nuevas que iban a salir y han quedado parados.
Totalmente. Yo también te diré que la pandemia he seguido escribiendo, ¿no? Porque al final es mi manera un poco de conectar, de
expresión.
Y me lo paso muy bien, justo. Entonces, seguir escribiendo por mi cuenta, nada que se vaya a publicar ahora mismo, pero quería hacer una mención al libro que has presentado antes, el de Una mujer y dos gatos. Me lo estoy leyendo justo ahora y este sí que está escrito en pandemia y sí que es muy interesante ver ese sentimiento que a lo mejor de soledad, ¿no?, que ha podido sentir mucha gente durante el confinamiento. Y ya lo siento porque estoy volviendo en marcha atrás y estoy recomendando otro libro, pero también es muy interesante quien quiera ver esa evolución, ¿no?
De Ayán Tabarelli, pero eso es de muy buena compañera, Verónica, y muy empática, y tú tienes esa empatía de querer pues que también conozcan parte de cultura y parte de escritura de tus compañeros, que está muy bien. Y además me parece el tema de la soledad en general, porque dentro de tu libro también está todos, a pesar de estar acompañados, siempre hay algún momento que te sientes solo, y más cuando te ocurre algo, porque por mucho que lo compartas, eres tú que lo has vivido, eres tú que lo has sentido, y tú que al final tienes que hacer ese proceso de mejorar y de aprender a evolucionar de esto que te ha pasado, ¿no? Es también un proceso, en el fondo, de pasar por esa soledad.
Efectivamente, mira, este el mío, Un segundo antes de la feria, su primer título fue Sola. Luego lo cambiamos por varios motivos y tal, pero la soledad queramos o no, la hemos sentido todos en algún momento, aunque hayamos estado siempre rodeados de gente. No se trata de una soledad física, se trata de ese sentimiento, ¿no?, que es tan duro, que es tan profundo y que, como dices tú, aunque la gente esté a tu lado, no va a sentir lo que tú hayas podido sentir, y aunque intente conectar desde esa empatía, es muy complicado que tú te sientas acompañada en el dolor, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero, y que además la soledad va a ser la enfermedad del futuro. Dime cuántos ancianos están viviendo solos en sus casas. Luego ha estado el confinamiento, ¿no?, que ha hecho que la soledad sea mucho más latente. Pero la soledad solamente se puede combatir con esa actitud, ¿no?, que decíamos de Martina, esa actitud de no conformarse, de ser consciente de lo que te pase, de asimilar esa soledad, de asimilar el dolor, sea cual sea, y seguir adelante.
Pues Verónica, te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotros a recomendar a los oyentes que apunten y lean y compren Un segundo antes de la furia, porque realmente vale la pena, y de verdad que te lo agradezco de corazón.
A vosotros. Voy a decirlo en catalán, aunque a lo mejor lo estoy pronunciando fatal, pero muchas gracias, Raquel, por invitarme, de verdad. Y nada, un placer estar aquí este ratito contigo.
Muchas gracias, Verónica, y muchos éxitos.
Muchísimas gracias.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Lo que tenemos que hacer también es no olvidarnos que al mismo tiempo que la vacuna tenemos que adoptar medidas de protección.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron. Omicron es el nombre que le ha puesto la Organización Mundial de la Salud a una variante del virus que ha nacido en Sudáfrica.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Diciembre es un mes de encuentros. Tenemos las Navidades, que son celebraciones familiares.
Hasta ahora las variantes, lo que nos han ido sorprendiendo ha sido en capacidad de regate, pero no en capacidad letal, que es lo que dicen los expertos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras, y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Esta semana en Día, el turrón crujiente de chocolate con leche Día Dulce Noel por solo 0,99. Días con un sabor especial.
COPE Catalunya i Andorra. El Betis posa a prova l'efecte Xavi. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, a partir d'un quart de cinc de la tarda, des del Camp Nou, Futbol Club Barcelona, Real Betis Balompié.
Germán Dobarro, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Tiramilles tots els diumenges de 10 a 11. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Parlem de Leo Messi, però també pot ser el debut aquesta temporada, de Marquinhos, de Paredes, de Neymar. Això et dona una idea del nivell de la plantilla.
Òscar, gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos. Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
La
l'actualitat financera i els personatges més representatius de l'economia a Duros a quatre pessetes, amb Quim Esteban, diumenge a partir de les 11 del matí a COPE Catalunya i Andorra.
No solo se trata de saber lo que pasa.
España es el segundo país europeo donde, de momento, predomina el uso de dinero en efectivo después de Francia. Aún así, el pago con tarjeta va ganando cada vez más peso hasta el punto
de... Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Queremos hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no pagas en efectivo? El uso que hacemos cada vez más de las tarjetas lo ha notado también José, taxista.
Sigue pagando la gente con tarjeta, algunos pues pagan en efectivo, pero que por lo menos ya.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
COPE Catalunya i Andorra.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
KNO Medic.
Doncs arriba el cap de setmana i com no volem estar fantàstics, fantàstiques. De fet, ho volem estar tot l'any. I amb nosaltres li he demanat que vingui el doctor Javier Cano perquè ens expliqui què podem fer per estar doncs, molt millor amb nosaltres mateixos. Però abans de donar-li la benvinguda, li tinc pensada també una pregunta. Molt bon dia, Javier.
Molt bon dia, què tal?
Porto donant-hi voltes. Per què KNO Medic? KNO Medic. Per què?
Bueno,
per què aquest nom?
Sí, perquè és una mica familiar el tema de KNO Medic. Realment el meu cognom és C-A-N-O, Cano, que és el que coneixem. El que passa que jo tinc dos fills. La meva filla, que és doctora, la doctora Cristel Cano, pues, és amb K. K e Y, o sea, K de Cristel, ¿vale? I llavors el meu fill, que és enfermer, pues K de Kevin. Llavors va ser això, al fer-lo familiar vaig dir, pues mira, ja la descendència en sanitat, sanitària que dic jo, pues posem la K i N-O. Clar, la pronunciació, pues veus K-N-O, dius Cano. I això és el que em va fer gràcia de posar, en lloc de posar pues, clínica del doctor Javier Cano, clínica del doctor Cano, pues bueno, em va fer una mica d'il·lusió més curtet de dir Cano, mèdic.
Clar, i aquí un centre mèdic molt familiar, molt proper, per això m'ha agradat convidar-te, perquè sou persones molt humanes i que, a més, assessoreu molt bé. I una de les coses que et volia preguntar i que m'han preguntat molts oients, què podem fer doncs, per pujar una mica el pòmul? Perquè amb el temps l'anem perdent. Llavors, que ens poguessis explicar quins trucs o quina manera, quines propostes hi han per veure't millor.
Bueno, pues mira, pel tema del pòbuls, una de les dels millors tractaments seria l'àcid hialurònic. És que l'àcid hialurònic dona per molt, eh? I és molt segur. Llavors, nosaltres ho fem amb àcid hialurònic. Amb aquest punt, amb el pòmul, tenim unes almohadetes de greix que amb el temps es van perdent. Amb la qual cosa, clar, aquest pòmul que tu tens, el que tenies de jove, el vas perdent mica a mica. I llavors et quedes una miqueta pla, frontalment, inclús quan et veus, doncs dius, però tinc la cara com quadrada, no? Llavors necessitem restaurar el triangle de la bellesa, que el triangle, aquest triangle ho fan els pòmuls amb el menton, amb la barbeta. I llavors, què fem? Doncs el que fem és augmentar una miqueta aquest volum que hem perdut i fem com una línia que si t'has fixat en moltes models i les joves tenen com... arriba quasi per sobre, ens arriba quasi a l'orella, per sobre de l'orella. Fa aquesta línia que moltes vegades amb l'espàtula,
quan et pintes, que et fas la forma...
Exacte, fas aquesta ombra.
De fet, Javier, el veure que perds pòmul es veu sobretot molt a les fotografies, quan et veus aquelles fotos de jovenet o de joveneta i dius, ui, sembla que la cara aquesta que tenia més de Heidi ja no la tinc, aquesta carona, no?, amb aquests... sí. Amb els pòmuls. Llavors, clar, és una cosa que t'agrada recuperar, doncs, per veure't millor. Per cert, recordarem que els amics que ens escolten poden trucar, informar-se sense compromís al 93 5 93 514 53 34 93 514 53 34, o podeu passar a veure el doctor Javier Cano al carrer Pi Maragall 40 de Barcelona, perquè us informin sense cap mena de compromís. Javier, fa mal? És dolorós?
No, no és dolorós, perquè l'àcid hialurònic que utilitzem nosaltres és portar una mica de la lidocaïna, o sigui, un petit anestèsic, amb la qual s'està veient sempre en primeres marques, se m'ho he dit alguna vegada, amb teoxan sobretot, i porta àcid hialurònic, a més de l'àcid hialurònic, amb la lidocaïna, amb la qual no ho notes. Una miqueta a l'entrada, però ràpidament l'anestèsic et fa l'efecte i no ho notes. Però la diferència la veus, la diferència és abismal, és el moment. L'àcid hialurònic és algo que entres i quan surts dius, ostres, quin canvi, ja immediat, són efectes immediat. I llavors, doncs ja et dic, el pòmul és una cosa de les més demandades per homes i dones, i bueno, està tenint molt èxit.
I quina duració té, aproximadament?
Mira, l'àcid hialurònic en principi és uns 8 mesos. Vale? Potser la primera vegada que t'ho posis et duri una miqueta menys, perquè la teva pell necessita àcid hialurònic, té manca d'àcid hialurònic. Llavors, pot ser que ho absorbeixi una miqueta, no tot, però absorbeix. I clar, tu et veus i dius, ai, el pomulet que tenia, ara m'ha quedat una miqueta més baix. Llavors, el que passa la primera vegada ja no passa. Si tu vas fent cada 8 mesos, per exemple, la primera vegada pot ser els 6 mesos, per dir alguna cosa, no? I després ho tindràs els 8 mesos. I després potser et duri una mica més. Per exemple, ja he vist, jo tinc pacients que ens dura un any i venen no, i el fabricant diu 8 mesos. O sigui, sempre queda una miqueta que quan tornes a posar, pues, ja li dona més temps, va donar més temps.
Molt bé, que sapigueu també que són tractaments que estan a l'abast de qualsevol, que la qualitat de Canomèdic, Caineomèdic, és molt bona. Per això he volgut convidar el doctor Javier perquè ens ho expliqui i perquè és de confiança. Podeu veure els tractaments que tenen a www.canomèdic.es o bé trucar sense cap mena de compromís al 93 514 53 34. Javier, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i et farem més preguntes. A part que tenim un correu electrònic del programa en el qual doncs, ens poden fer preguntes perquè anem fent, perquè m'agradaria que ens anessis informant una mica de tot. I, per cert, vull recordar que tenen aquest mes un 20% de descompte en qualsevol dels tractaments.
Exactament. Des del Black Friday fins a final d'any, al cap d'any, farem el 20% de descompte en els tractaments. I les primeres visites són gratuïtes per poder informar, i perquè sempre tenim alguns pacients que volen, però no seriós de dir sí, no, què faig? Fins que no ho vegis, fins que no t'ho facis, no ho sabràs.
S'ha de provar. Gràcies, Javier.
De res, vinga, bona.
Si heu estat atents i em responeu quin és el telèfon de Caineomèdic, entrareu en el sorteig d'un tractament valorat en 400 euros per fer-vos el que vulgueu de Caineomèdic. Atenció, les respostes a camins.catalunya@cope.es, camins.catalunya@cope.es, a quin és el telèfon de Caineomèdic i entreu en el sorteig del tractament valorat en 400 euros.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
La vella Montserrat. Parlem ara d'oci, coses que fer o per poder fer aquest cap de setmana. Tot just a les 10 del matí, al Poble Vell de Corbera d'Ebre, s'ha iniciat el 20è meetup, que fan cada dissabte, el primer dissabte, en aquest cas del mes de desembre, el 20è meetup d'Urban Skitters de les Terres de l'Ebre. També fa una estoneta que s'acaba d'iniciar per als meus més petits la gincama familiar Girona en Família, a 11:15 del matí. O sigui que ara mateix hi ha molts nens que estan fent gincama a Girona. A Tortosa tenim la performance dinamitant obstacles, amb motiu que ahir divendres dia 3 va ser el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. S'està fent aquesta performance dedicat a les persones discapacitades en aquest Dia Internacional que va ser doncs el seu dia, dia d'ahir divendres. A Figueres tenim la presentació de l'Oli Nou de l'Empordà de Figueres. Que bo, Figueres. Saludem els amics i amigues que ens escolteu des de Figueres. A prop, a Amposta, tenim la Pesquera Tancada, que faran el diumenge 5 de desembre. Demà diumenge a les 12, la Pesquera Tancada. I esmorzar de pagès a Can Estella, a Sant Esteve de Sarrovires, els dies 4 i 5 de desembre. Avui arribeu tard perquè era les 10, però demà encara hi podeu anar. I atenció als que us agraden les compres, perquè tenim a Barcelona el Radical Market. Si sou de comprar, doncs a Sants Montjuïc trobareu el Radical Market per renovar l'armari. I també tenim el teatre infantil Bye Bye Monstre. Avui al matí doncs també estic jo de monstres. I el tenim en el Raval fins al dia 23 de gener.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Teatre.
I ja que parlem de teatre, qui no coneix el clàssic de Lewis Carroll, Alicia en el País de les Meravilles? Quina nena no ha pensat en alguna vegada en ser l'Alicia? Doncs aquesta obra es representarà el proper diumenge, demà dia 5 de desembre, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí. I tenim amb nosaltres el ballarí i coreògraf d'origen madrileny, que a més ha estat, va començar de fet a IT Dansa, a l'Institut del Teatre de Barcelona. Tenim a Gonzalo Díaz. Molt bon dia, Gonzalo.
Hola, bon dia.
Vas començar a Barcelona?
Sí, yo como bailarín estuve en IT Dansa, en la compañía joven del Instituto del Teatre, y estuve 2 años, de 2010 a 2012, y fue como mi plataforma, ¿no? Creo que es un proyecto que muy valioso que tenemos en los bailarines jóvenes, y nos da una plataforma y nos da un empuje profesional para desarrollar nuestros proyectos. Así que sí, fue como mi plataforma de salida.
¿Cómo te iniciaste como bailarín?
Desde muy pequeñito, siempre estaba bailando por casa, los 6 años, y fueron mis padres los que me propusieron si quería bailar o si quería estudiar danza, y les dije que sí. Y
ya, lo que llega a hacer un niño para no tener que hacer las tareas del hogar, Gonzalo.
Bueno, la verdad que he sido bastante bastante aplicado, también en mis estudios y todo. O sea, supe que si quería bailar tenía que compaginar y tenía que estudiar también. Y bueno, también yo creo que es algo que te enseña la danza, esa disciplina y ese respeto y compromiso con tu trabajo y con lo que tienes alrededor. O sea, que creo que tampoco se pueden quejar mucho mis padres.
Claro, porque mucha gente que nos escucha piensa que el fet de bailar es algo fácil, y al contrario, como dices, requiere mucha disciplina y también molt temps d'estudi, porque has fet moltes coses, has sigut professor de dansa contemporània, has estat director artístic, coreògraf, ballarí, has fet moltes coses. Entre totes les coses que has hecho, ¿cuál destacarías?
Bueno, la verdad que entre todas las cosas, ahora, cómo se desarrolla todo el proyecto de Carabedanza, seguimos trabajando en todos esos aspectos que comentas. Carabedanza es una compañía, pero que a la vez engloba un proyecto más amplio de formación. Tenemos una formación profesional de la que luego tenemos nuestra propia cantera y vamos cogiendo aprendices y futuros bailarines para la compañía. También colaboro con otras compañías. Este año he podido colaborar con Ibérica de Danza, una compañía también madrileña, pero de danza española. Hemos hecho un trabajo conjunto con su director, con Manuel Segovia, mezclando el lenguaje de la danza española y la danza contemporánea. Y entonces, bueno, no puedo decir que algo me apasiona lo que es todo lo que tiene que ver con danza. Entonces, por eso el proyecto que dirijo y desarrollo toca todos los puntos.
I demà es trobaran 14 ballarins en escena, un vestuari de conte, la música alegre, emotiva. A partir de les 6 de la tarda, demà diumenge, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, a Alícia del País, en el País de les Meravilles. ¿Cómo lo has vivido, esta historia?
Bueno, a ver, el proceso para crear, la verdad que fue muy divertido, porque... Bueno, como todo el mundo conoce la historia, el cuento, tiene escenas muy surrealistas que dan mucho pie, tanto a mí como coreógrafo, como a los bailarines, de dejarnos llevar por ilusión, fantasía. Entonces, bueno, el proceso de creación fue divertido. Y también eso se nota al final en escena, porque los bailarines disfrutan cuando hacen un espectáculo, de los personajes, que es muy fácil de seguir gracias a los poemas. Hay unos poemas entre las escenas que anticipan lo que se va a ver luego a través de la danza. Y como decías, el vestuario muy mágico, diseñado por Carmen Granel. Cada personaje tiene su momento mágico, ¿no? su parte de vestuario que se queda en la retina. Y bueno, es un espectáculo muy completo, la verdad. También con la ilustración, son todo dibujos hechos a mano por Lucía Villanueva, y con las proyecciones para evocar diferentes escenarios, la música de Johann Strauss, que es muy viva, muy alegre, y te pone pues en muchas situaciones, al final la instrumentación.
Però té molt mèrit, Gonzalo, el que has fet. Has fet tota la coreografia... l'has creada tu, de cada una de les escenes de l'Alícia en el País de les Meravilles. És molt complicat crear una coreografia i que 14 bailarines se pongan de acuerdo a la vez.
Pues a ver, complicado es. Lo que pasa que al final es un trabajo colaborativo. ¿Sabes? Yo vengo con toda la estructura... de la pieza, o sea, es verdad que sí que se hace primero como un trabajo de mesa, de decir, bueno, pues esta va a ser la dramaturgia, por aquí va a ir, y los diferentes personajes, las diferentes escenas, qué calidad de movimiento va a tener o qué emoción va a transmitir al público. Y depende de la escena, pues sí que vienes con toda la coreografía diseñada, pero también los bailarines están, muy creativos y son muy válidos también. Y entonces enseguida aportan, enseguida comentan, proponen. Al final es un trabajo que se va desarrollando durante pues 3-4 meses, que puede tardar una creación en tomar forma. Y es, como te digo, un proceso participativo.
I com vas estar a l'escola d'IT Dansa de l'Institut del Teatre de Barcelona, podries dir alguna cosa en català als amics que ens escolten perquè us vinguin a veure demà diumenge a Torroella de Montgrí?
Pues es que el català, la verdad que lo tengo, o sea, entenderlo puedo entender, pero hablarlo, como te digo, es que hace como 12 años que no hablo nada y estoy un poco oxidadito.
Pues pots enviar el missatge en castellà perquè et vinguin a veure, us vinguin a veure a Torroella de Montgrí demà a les 6 de la tarda.
Sí, la verdad que me hace mucha ilusión volver a Cataluña, que es la primera vez que la compañía va a estar allí, y porque tengo muy buenos recuerdos, como te decía antes, de mi estancia en Barcelona. Así que invito a todo el mundo que esté cerca de Torroella de Montgrí que se pase a ver a Alicia, a disfrutar de un espectáculo de danza en el que vais a ver 14 bailarines en escena, una música muy alegre, mucho color, mucha magia, y para disfrutar toda la familia, tanto entendidos en danza como primera vez que vas a ver un espectáculo de danza, vas a disfrutar.
Gonzalo, muchísimas gracias, muchas gracias por ser amb nosaltres y et desitgem molts èxits.
Gracias a vosotros.
Doncs fins aquí la primera hora de cap de setmana. Uns consells al butlletí informatiu de les 11 i encetem la segona hora de programa en la qual espero que et quedis amb mi.